El gall del monestir.
Nou i 25 minuts, molt bon dia i benvinguts al Gall del Monestir. Avui comptem amb dos dels tertulians habituals, el crític literari i escriptor Sam Abrams i l'economista Arcadi Oliveres. Molt bon dia als dos i moltes gràcies per ser un any més amb nosaltres.
Bon dia, tingueu.
Bon dia.
I també comptem a l'estudi amb dues incorporacions a les tertúlies d'aquesta temporada, l'historiador Jordi Casas i el periodista del diari de Sant Cugat, Joan Ramon Armadas. Moltíssimes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies.
Si els sembla, comencem parlant del que ha marcat aquesta setmana l'actualitat a Sant Cugat i a Catalunya. Parlem de la interlocutòria al Tribunal Superior de Justícia sobre la immersió lingüística. La ciutat va acollir aquest dilluns una concentració de l'Ajuntament que va plegar més de 400 persones en defensa d'aquest model i avui llegim a les portades dels diaris que el Congrés espanyol ha avalat el sistema d'immersió lingüística. Com han vist tota aquesta polèmica? Consideren que
l'han avalat políticament? Però tu mira els marges. Tu mira els marges. Una abstenció, 149 en contra i 192 a favor. Això és una cosa absolutament tristíssima i deplorable. Això és així de senzill. Així de senzill.
Hem de patir, doncs?
Home, està claríssim el que es vol. És a dir, jo crec que hi ha dues fases aquí. Una primera, de proximitat, que és fer molt de soroll, de cara a posicionar-se electoralment. I això, diguem-ne, el PP i companyia els hi va molt bé a l'Espanya profunda començar a produir antagonismes amb els catalans. Això claríssim. I després hi ha, jo crec, a llarg termini, evidentment, una creació d'un estat espanyol sense Catalunya o una Catalunya que fa el seu nacionalisme en castellà, és a dir, homologat i encaixat ja i fora el problema català ja definitivament. Perquè saben perfectament que la llengua és una qüestió de batalla. Ara, fixa't que no s'atreveixen a portar-ho per els camins que s'ha de portar un tema així. Anem a veure acadèmicament, anem a veure culturalment què passa. Dius, clar, resulta que els nens de la resta d'Espanya, excepció Bascònia i Galícia, són nens monolingües, i resulta que en els exàmens que fa l'estat espanyol per determinar el seu domini del castellà, resulta que els nens catalans tenen el mateix nivell. Per tant, és un problema completament fals. És un problema ideològic, és un problema polític. I per això ho tiren pels tribunals i per això ho tiren pels partits. I em sembla una cosa realment com la reforma de la Constitució, una qüestió inacceptable, inadmissible.
Jordi Casas?
Bueno, jo estic absolutament d'acord que és una batalla d'ordre ideològic. Des d'un punt de vista pedagògic no hi ha ningú que s'atreveixi a qüestionar la bondat del sistema, no? Avalat per la pràctica, pels organismes internacionals, pels pedagogs, per tothom.
Si es model arreu del món.
Jo crec que és un debat sobre, per part dels que ho plantegen, no? Siguin jutges, siguin diferents grups cívics o polítics, quin ha de ser el paper del català, no? O sigui, jo crec que el debat que s'ha plantejat és que és evident que en una societat no pot haver-hi, malgrat que hi hagi dues llengües oficials, un bilingüisme perfecte, una simetria perfecta. És evident que una de les dues llengües ha de tenir una preeminència, i aquí ha de ser el català, no? Jo crec que això és el que hem discutit en discussió, fins a quin punt es reconeix i s'admet que el català és la llengua autòctona i que ha de tenir preeminència a Catalunya, i no diem ja a nivell d'ensenyament, no? Però jo, de totes maneres, crec que si som capaços de centrar el tema en la qüestió pedagògica, sense deixar de banda, evidentment, una argumentació política de fons, jo és una batalla, crec que la tenen perduda. Jo crec que aquest tema la societat catalana no es deixarà, si se'm permet l'expressió, passar per la pedra. Jo crec que és un dels temes, no?, medulars de la societat catalana, i jo en aquest sentit estic confiat, el qual no vol dir que generi molt conflicte, sobretot a curt termini, pensant en rendibilitats electorals fora de Catalunya.
Però 30 anys després, diguem-ne, de l'entrada en funcionament de la democràcia, tornem a tenir el debat lingüístic. Ahir, per exemple,
no, tornem, no, representant... que no el deixat de tenir mai.
Però, si més no, la immersió lingüística no s'havia posat en dubte. I ahir, per exemple, aquí teníem la representació de tots els partits de representació al ple de l'Ajuntament, i el Partit Popular en feia una batalla, i la resta de consens que hi havia entre les quatre forces polítiques es veu amenaçada per el pes de la justícia que posa en risc aquest sistema d'immersió que ha donat uns bons resultats. Què ha de fer, per tant, Catalunya per sustentar aquest sistema que aquí sembla, entre els que estem aquí, aquests cinc, que l'avalem i el veiem positiu? Què hem de fer? Joan Ramon Armadàs?
El paper de Catalunya ara mateix és clar, és complicat tenir en compte que hi ha unes eleccions a l'estat espanyol d'aquí res.
La proximitat.
Sí, el que va passar més ahir al Congrés, seguint amb el que deia el company Sam, és... vam veure com els partits marcaven perfil, tant el Partit Popular, com deies, de cara a les Espanyes, com el mateix PSOE i Esquerra, per no perdre vots aquí, per fer-se guanyar i de dir, nosaltres no perdem el tren i defensem això, i per molt que ens digueu i ens ataqueu, sobretot en aquest cas el PSOE, nosaltres també defensem aquest sistema. Esquerra, lògicament, després de les davallades que ha tingut últimament, també vol tornar a tenir aquest protagonisme i per això ha avançat a tot el tema, no? Ara, què hem de fer des d'aquí? Bé, més enllà de mocions al Congrés, al Parlament, als ajuntaments, que ajuden a visibilitzar que hi ha molta gent darrere, molts partits que donen suport, però clar, això són, com bé deia molta gent, i ho he sentit a altres llocs, i ho he llegit, mesures que en el fons no tenen una afectació real, són bastant estèrils i inútils, si se'm permet la paraula, perquè no canviaran res. Què ha de fer? Clar, la llei, agradi o no agradi, és la que és, i moltes vegades pot ser que se'ns hagi de fer complir. Llavors, això, el que acabarà provocant a llarg termini, a curt termini, pot ser això que tant anuncien, que és una fractura, que en algun moment algú, no sé si serà els partits polítics o serà la societat mateixa, dirà prou. I això ens pot portar o a acatar, cosa que vol dir fer un pas enrere en aquest cas, o a no acatar, i ja sabem on ens portarà, o com deia el senyor Mas ahir, una nova transició nacional.
Arcadi Oliveres, insubmissió si finalment s'ha d'acatar.
Ara.
Ja m'imaginava jo que sortiria la paraula. Ja m'imaginava jo que sortiria la paraula.
Fiscal o lingüística?
Les dues. Per qui volia anar?
Vinculades.
Aquest país és Catalunya i la seva llengua és el català. I tot el que ve són històries. I em penso que s'ha de dir i s'ha de deixar. Que estan en un context d'un estat que es diu espanyol, sí, que és una riquesa parlar el castellà, sense cap tipus de dubte, però aquí jo penso que no 30 anys de Constitució. 500 anys encara no han perdut aquella idea tan clara que era antes roja que rota. Aquí el país no es pot trencar, la llengua ha de ser única. Això no pot ser de cap manera. Evidentment, com molt bé deien els meus companys, les mesures que s'han pres fins ara no han servit. I jo penso que Catalunya, d'una vegada per totes, ha de començar amb el tema de la desobediència civil. Hem de desobeir. En Gandhi va desobeir i va aconseguir la independència de l'Índia. Si no desobeirem, no farem mai res. Què vol dir això? No, com un xaiet i complir les lleis. Res, desobeir-les i s'ha acabat. Que les escoles diuen que no es pot fer, doncs que es faci. Que les biblioteques no es pot fer, que es faci. I algun dia s'acabarà. El que passa, amb perdó, que els catalans sempre som tan respectuosos, sempre som tan devots, i anava a dir una paraula que no és adequada a una emissora de ràdio.
No, pot dir, pot dir.
Som tan cagats que mai aconseguirem res. Penso que la cosa s'ha de dir d'aquesta manera. I aleshores, al final, què passa? Doncs que acabem tenint el sistema que ens mereixem, perquè no som capaços de rebel·lar-nos.
I tenim classe política per encapçalar el moviment de confrontació amb l'Estat si finalment s'ha de complir la sentència?
Classe, sí. Classe política, no ho sé. Però
que segurament classe, sí. A les classes és on s'hauria de fer, on es faria aquesta insubmissió, però la classe política ara mateix... Li costa aquest pas de l'insubmissió, li costa.
Estan com els dibuixos, els còmics, que veus el personatge amb la cara confosa i a sobre una bombolla amb un interrogant. I és clar, la classe política està a l'aguait per veure realment el gruix que hi ha d'independentisme i el gruix que hi ha que vol anar cap a el que diu el senyor Mas, la transició nacional, que tots entenem el que vol dir, en definitiva. I aleshores, segons com bufi el vent, aniran cap a un cantó o aniran cap a l'altre. Ara per ara, Catalunya està lligada a Espanya. I això condiciona els moviments, a menys que no t'ho prenguis, com diu aquí l'Arcadi, que és l'esperit de totes les revolucions del món, de tots els moviments independentistes, comencen per la insubmissió. Això és així de clar. I totes les revolucions del món, l'americana, la francesa, tota, ha començat així. I la mexicana, la russa, el que vulguis, en definitiva.
Revolució catalana, Jordi Casas, historiador.
estem barrejant coses, perquè primer hem començat per la insubmissió per la qüestió lingüística, ja els, ja som, ja dona per descomptat que la majoria de la classe política està per independència, quan no és així, és evident, no? Només cal veure
no, dic que entenen l'interrogant sobre el cap.
Només cal veure la composició del Parlament de Catalunya, no? Per tant, bueno, a veure, jo crec que són dues coses i que cadascú pot pensar sobre transicions nacionals el que vulgui. Ara, això de la insubmissió, que jo, mira, a mi no em desagrada, clar, és complicat, no?, desobedir les lleis, i sobretot per la classe política, que se suposa que ells que les ha de fer complir, que complir, perquè on poses la ratlla, no? Si aquí du la desobediència i després tu em desobedeixes una llei que he fet jo i que vull que es compleixi, és complicat, no? Okay? En què hauríem de desobedir? Va, posa'm
un
exemple.
No, mira, un exemple d'una cosa que va funcionar. No té res a veure amb el tema, però sí que té a veure.
Ja, no, ja, ja.
Hi havia un personatge, un senyor de Madrid, un advocat, que es va casar el dia 27 de desembre d'un seguint any. I quan va arribar el moment de fer la declaració de renda, li van dir que l'havia de fer conjunt amb la seva senyora. Ell va dir per què? O va dir perquè el 31 de desembre vostès dos estaven casats. Esclar, sumant la renda d'ell, sumant la renda d'ella, pagaven molt més que si feien declaracions individuals. I el senyor va dir, escolti, jo he estat 362 dies solter i 4 dies casat, això no pot ser de cap manera. Li van dir, no, vostè ha de pagar la llei o el 31 de desembre. El senyor, com que era advocat, s'hi va estar 4 anys. Va fer recursos, va fer més recursos, va desobeir, a desobeir. Al final es va declarar que les parelles a Espanya podien fer la declaració separada. Era la lluita d'un sol senyor, no d'un partit polític, d'un sol senyor amb voluntat. De vegades hi ha coses.
Però en aquest cas la batalla han estat les tres famílies que, avalades i amb el suport de dos partits polítics, Ciutadans i el Partit Popular,
doncs mira,
s'han basat en la sentència.
Segons com a mínim seria el mateix per a l'inversa. Sí, senyor. Sí, sí. De la raó.
Ha valgut la pena tirar endavant un procés com l'Estatut veient que el resultat després d'uns anys és que no hem recuperat econòmicament Catalunya, és a dir, que la diferència entre el que rep i el que dona continua sent perjudicial per a l'Estat, i veient que ara el model d'immersió lingüística a partir de la sentència del Tribunal Constitucional posa en risc aquest model que tots vostès avalaven?
Bé, és que jo crec que una cosa no té volta. Si haguessis de qüestionar canviar el marc jurídic o definir un marc jurídic en funció de què funcioni millor, dels resultats i tal, que al final no tocaria res, no? Jo crec que és un procés, tu fas el que pots, ho fas el millor que pots, i després sorgeixen imponderables que diuen no, però jo, a més jo crec que a veure, el tema de la llengua és independentment de que hi hagi un estatut de més competències o menys, vull dir, jo, perquè a veure, no és un
tema, que és el mateix,
no és un tema,
és el mateix ambient.
No és un tema ni estrictament jurídic, a més a part de l'Estatut no canviar la llei del 83, que és la que mana, ni és un tema estrictament competencial, és un tema ideològic i de poder, no? De poder lingüístic, no? Jo crec que
i en aquell moment poder polític, perquè l'Estatut tampoc hi havia un reclam ciutadà que demanessin l'Estatut com després de la dictadura, va ser un reclam més polític que altra cosa. I bueno, si mirem quan es va començar el 2005, aquell que va sortir al Parlament, que va aprovar gairebé tothom menys el PP, i després com ha anat patint també retallades i l'Estatut que ha quedat, i tot i així el Tribunal Constitucional el retalla com el retalla i els tribunals per sota segueixen deixar-lo sense efecte, doncs ara mateix és un Estatut que està una mica, no sé, que no vull dir que és paper mullat, però sí que no
paper d'estrassa, sí.
Sí, o sigui que efectivament vas passant pàgines, no, aquesta no val, aquesta tampoc, ara aquesta sí, però les dues següents les estan arrencades o no les podem aplicar, amb la qual tenim un estatut de no sé, de transició o de d'estar per casa o vaja, que dir, jo, provisional, no em sortirà.
Jo crec que s'havia de fer, evidentment, perquè sempre has de mirar de millorar.
Com actualització,
i
sí.
I era una actualització amb intents de millores, i després jo crec que té, a partir del seu fracàs, un valor pedagògic molt important. Jo crec que ha canviat la consciència dels catalans respecte al que és Madrid i respecte al que és l'encaix, diguem-ne, de Catalunya amb Espanya, perquè cada dia és una prova més de que vostès no hi caben, vostès no hi són, vostès no pinten fava, vostès no sé què, no sé quantos, que és just a l'inrevés de 23 anys de govern pujolista, que tant de dretes com d'esquerres a Madrid la idea era que Catalunya és decisiva i Catalunya ajuda a la governabilitat, Catalunya és lleal, i aleshores ara s'ha girat completament la truita i ara és la reforma constitucional, Catalunya no pinta fava, la de Johnsis, la immersió lingüística, aquesta llei no val, l'estatut nou que han fet i que a més s'ha votat i és llei, paper mullat i a més estisorada, etc. I això jo crec que ha estat un sotrac, un sotrac aquí que ha creat una consciència diferent, per tant ha tingut un valor, diguem-ne, que estic segur que Maragall no ho anticipava en el cas de l'Estatut.
Anava a dir Pasqual Maragall detonant de l'increment de l'independentisme un cop va impulsar l'Estatut, encara que no ho preveies, com deia el Sam. Arcadi, en un escenari en què el Partit Popular sembla que tindria majoria absoluta a partir del 20 de novembre, com veus la possible relació entre Catalunya i Espanya un cop el PP pugui agafar forces i ministeris i la presidència?
Però jo només veig aquella dita que explica que les coses han d'anar pitjor perquè puguin anar millor. Estic convençut que aniran molt pitjor, molt pitjor, i al final hauran d'anar bé, perquè com diuen els xinesos, mai és tan fosc com abans de sortir el sol, i per tant això s'anirà enfosquint, no només amb aquests temes nacionals o lingüístics, amb tot. L'amenaça del Partit Popular és terrible, però per l'altra banda tampoc és tan terrible, perquè si tu mires com estan les coses, doncs, als Estats Units resulta que estan practicant una extrema dreta de la mateixa direcció. Si mires altres països, doncs, escolta, són unes onades que toquen, però tots els fluxos tenen refluxos, i per tant jo estic convençut que vindran temps pitjors, però com que precisament vindran temps pitjors, faran veure amb tal evidència l'estupidesa de la situació que forçaran el canvi. Per tant, no ens hem de mirar a un termini curt, sinó a un termini com a mínim mitjà.
Jordi Casas.
Home, a mi el que diu l'Arcadi, mira, em dóna esperances, vull dir, jo m'hi apunto, no?
Anem cap al zero per tornar.
Home, és evident que el PP, quan s'hi guarda per veia absoluta, no, toquem, és fusta això?
Sí, és fusta.
Toquem fusta, traurà el programa aquest que tens amagat darrere, allà sota la taula que ningú coneix, però que encara que se'n saben algunes d'allò, i bueno, hi pintaran bastos, i no només amb el que és l'eix que ha sentat aquí el debat amb l'aspecte nacional, sinó amb l'aspecte social i econòmic, no? Vull dir que alguna crisi com aquesta travessant, que no sé si això ens pot donar llum també a l'Arcadi, però que ningú sap exactament quan acabarà, si millorarà o empitjorarà, doncs escolta, un personatge com els del PP amb una majoria absoluta, ostres, a mi em fa tremolar, eh? Mirar amb l'òptica de l'Arcadi, potser sí que això farà que es bellugui la gent i que a mitjà termini donem la volta, però a mi és un escenari que no m'agrada gens i em fa tremolar.
És més un desiderat que una anàlisi.
Per això dic que a mi punto marmes i bagatges.
Sí.
Però es poden tenir les majories al carrer, manifestacions, anant a la contra del que digui el PP, però la majoria absoluta seria el Parlament, per tant, sí, a vegades la reacció després queda no res. Recordem les manifestacions contra la guerra i com posteriorment el Partit Popular va vèncer a les eleccions. Per tant, a vegades aquesta reacció ciutadana no es tradueix en cap acció política que pugui desplaçar aquesta
gent. Sí, per 4 anys que un govern matxaqui els seus ciutadans, com va ser en el cas de l'Aznar, sí que produeix al final resultats.
Resultats a Catalunya? Resultats a tot l'Estat? Perquè aquí sí que la qüestió nacional és quan és determinada.
Jo no, només a l'anàlisi, crec que hi haurà tant a Espanya com a Catalunya un vot que s'anirà bastant cap a la dreta i veurem tant el PSOE a Espanya com el PSC a Catalunya perdent bastantes posicions. I algunes les guanyarà, repeteixo, tant a Espanya com a Catalunya, el Partit Popular. Vaja, tal, les enquestes diuen això i si mirem les últimes eleccions tant al Parlament de Catalunya com als municipis, aquesta està la tendència i no han canviat tant les coses perquè fa un any de tot plegat com perquè hi hagi un canvi de cicle, amb la qual jo crec que aquesta tendència de gir cap a la dreta continuarà, i llavors ja no sé si passarà tot el que comentava l'Arcadi de que hi haurà aquesta reacció o no, però vaja, jo crec que la gent no, i en general s'ha d'anar acostumant a aquest escenari que és bastant possible que passi, i queda molt poc temps per reaccionar.
Bueno, aquí, amb un agravant que, bueno, que cal veure com es gira, com canvia, de que si té majoria absoluta el PP no necessitarà Convergència i Unió, i Convergència i Unió sí que necessitarà aquí el PP. Això també condiciona la política catalana, que no, el millor condiciona per donar-hi la volta o ja veurem, no? Però és una situació complicada, eh?
En aquest sentit el president Mas ja s'està avançant, jo crec, una mica el que pot passar d'aquí 3 anys a les eleccions catalanes, i és que com passi el que deia l'Arcadi, que hi hagi una majoria absoluta i que la gent es comenci a revolucionar al carrer, que pot passar, hem vist exemples en manifestacions multitudinàries últimament, doncs que si s'ha de fer el pas cap a la transició nacional aquesta, ell no vol dir independentisme, perquè dintre el seu partit faria allò, potser li sortiria urticària, tot i que hi hagi gran part d'independentistes dins de Convergència, però encara no es pot dir obertament, i fa servir aquests mecanismes, aquests eufemismes, però es prepara el terreny per si de cas, per si aquest independentisme acaba sent majoritari, i això li dona els vots que li faran guanyar les següents eleccions.
Jo trobo curiós que estem exactament on érem fa 8 anys, que hi havia el Zapatero i el Rajoy, totes les enquestes donaven allò una majoria al PP davant del PSOE, i l'única cosa que tothom volia era que aquesta majoria no fos absoluta, que fos, diguem, una majoria on hagués de pactar, o així. I mira, ja hi som, el mateix candidat i la mateixa situació, i el que passa que no hi ha cap 11M que ens salvi, en definitiva, de moment, de sobre l'horitzó, el qual és... Ara, jo hi ha una qüestió, tornant al tema lingüístic, hi ha una qüestió que em volta pel cap, i és si el PP no ha buscat un moment estratègic molt, molt idoni. És a dir, fixeu-vos que en els darrers anys un dels temes que ha sortit i s'ha posat sobre la taula un munt de vegades és l'erosió de l'ús social del català. I si el català s'està extingint o no s'està extingint, si els joves parlen en castellà o no parlen en castellà. I qualsevol entrevista amb un alumne dins del sistema pedagògic ara acaba en que tu a la classe quina llengua parles, tu al pati quina llengua parles, amb els teus amics quina llengua parles, etc. I que això, diguem-ne, envalentonar-se, arriscar-se a ficar-se amb el tema lingüístic i la llei de normació lingüística, si no ha vingut determinat per aquest factor. O sigui, ara que l'ús social del català està afeblit, ara és el moment d'atacar. Perquè, curiosament, coincideix. Ja han estat 30 anys callats com uns morts que no s'han atrevit amb aquest tema, i de cop i volta, retroactivament, ara resulta que ho hem de repassar tot i tot està mal fet, etc. I ho hem de tornar a posar tot sobre la taula, i el mestre ens ha de mirar els deures. Curiós, eh?
Però això és un peix que es menja la cua. Perquè amb la mesura en què la capacitat de l'ús social disminueix, la capacitat de pressió també, i a la llarga es va percebir. I és cert, mireu, per demanar una petita estadística completament casolana, però la vaig fer. Durant un any vaig fer un programa a Catalunya Ràdio, que acabava cap a quarts d'onze de la nit. Llavors, per venir cap aquí a Sant Cugat, jo sortia, agafava un carrer que es diu Marià Cubí, me'l feia del principi fins al final, i al final arribava a Gala Placídia, on agafava el tren a l'estació de Gràcia. Com que era cosa, doncs, a la nit passava poca gent. I aleshores senties la gent perquè passaven pocs cotxes. Esclar, la gent que anava sola en general no parlava. Algun boig, algun amb el mòbil, però en general no. Però que anaven, doncs, per parelles o per tres, intentava escoltar. I durant tot l'any vaig fer la prova. Al final la conclusió era senzilla. Des de que sortia de Catalunya Ràdio fins que arribava a la Placia, escoltava de per mig 17 converses, de les quals 14 eren en castellà, dues eren en català i una era en anglès. 17, això, i només fixa, cada setmana l'estadística és... I no és pas allò que es diu un barri perifèric, una llau d'immigració, una cosa així. Estem al carrer Marià Cubí, per tant, i era això, eh? Dic que tens tot el raó.
De fet, jo he fet alguna vegada aquest tipus també d'enquesta o de prova al tren, i és abassegador el predomini del castellà, i agafant el tren a Sant Cugat cap a Barcelona i baixant anar a zones on, per exemple, la immigració llatinoamericana no és predominant. Per tant, podríem tenir un sistema d'immersió lingüística, que és veritat que podria defensar el català i, per tant, fer-lo l'única llengua vehicular, però al mateix temps que la llengua es llatinitzés, que la gent conegués la llengua, però que al mateix temps al sortir al carrer no es fes servir. Aquest també és un risc que tenim i no es té en compte a vegades en aquests debats. Home, no sé com ho veuen.
Sin dubte, però has de donar instruments, almenys.
Exacte,
almenys
sí, però... sàpiguen.
A veure, jo també he posat exemples. Jo, bueno, estic parlant del cas, però estic fent un treball sobre el tema de la immigració i tal, i, per exemple, clar, dona, hi ha coses contradictòries, però cada vegada dona, et fan veure la importància de l'escola, no? Per exemple, jo he estat al Fondo, evidentment al Fondo de Santa Coloma de Gramenet, un lloc més d'immigració de la d'abans a d'ara, no ho trobaràs, sí. I he estat allà 5 hores caminant i no he sentit parlar en castellà, ai, en català. L'única persona que m'ha parlat ha sigut el del museu, no? Però després hi he estat a Olot, o he estat a Manlleu i tal, ostres, hi he sentit parlar nens malians i gambians a Molotí, que dic jo, o l'altre dia vaig estar a Guissona, no? A Guissona, o amb un català occidental perfecte, impecable, no? I dius, bueno, això és l'esperança, tu. A mi em cauen llàgrimes d'emoció quan veus, no?, una nena de 5 anys negreta i tal, amb un català que enamora, no? I tal, dius, bueno, aquesta és l'esperança, per tant, per això no ens podem deixar tocar ni un mil·límetre el model lingüístic, no? Perquè bueno, si hi ha un instrument que ens pot donar marge per l'extensió de l'ús social del català és l'escola. I més en, una, en un país que ha rebut en 10 anys més d'un milió d'immigrants, eh?
I també,
i no d'aquí a la cantonada, per entendre'ns.
I també a l'inrevés, és veritat. És a dir, tu toques el model lingüístic i la llengua s'encongirà encara més.
No, clar, això em referia, sí, sí.
Jo anant a l'optimisme, al carrer Maria Cubí d'Olot segurament passaria el que sí. deies que...
Ho passa és que a Olot em sembla que no hi ha res que és Maria Cubí.
Era per posar l'exemple, el que volia dir és que a Barcelona és el lloc on el castellà té més impacte.
L'àrea metropolitana.
Sí, sí, Barcelona com ara, sí, sí.
A Barcelona Alta per uns motius i al fons de Santa Coloma per uns altres.
Sí, sí, però al futur...
No, amb sectors socials diferents, per entendre's.
L'optimisme en el sentit de que a Olot, per seguir amb l'exemple, o a Isona deies, està clar que potser l'estadística giraria, no? I serien els 17 que parlarien el català.
Interior, en general.
I després la gràcia de la immersió lingüística és que a fondo sentiràs aquests nens quan tinguin 20 anys i parlaran xinès, perquè són xinesos, parlaran català, parlaran castellà i si han estudiat bé l'escola parlaran anglès.
Segur.
I tindràs uns monstres que parlaran quatre llengües i es menjaran al món. Aquesta és la gràcia. I a més se'l menjaran aquí perquè saben català i castellà i se'l menjaran arreu del món perquè parlaran xinès i parlaran anglès. Amb la qual cosa... Vull dir, ens ha de fer mirar endavant amb optimisme.
Aquesta és l'esperança.
És veritat que l'ús social del català està baixant, però tampoc hem de donar-ho tot per perdut i casos com aquests a fons mateix.
Sí, però l'ús social on? Perquè, esclar, en una comunitat com Olot, esclar, de manera natural, el català és la llengua. Per tant, quan tu entres a la comunitat, l'eina que tu necessites per sobreviure, per treballar, per relacionar-te amb la gent, és el català. En canvi, a Barcelona, tu pots fer el que et doni la gana, sense ni una paraula de català, i, home, es veu claríssimament... Jo, en el meu sector, que és el sector cultural, hi ha molta gent d'aquesta repetània que viuen a Barcelona i escriuen en castellà i es comuniquen en castellà i no volen contaminar-se del català. I s'han sortit la mar de bé.
Està clar que viure sense el català podrien, però també pots anar-te'n, per fer el paral·lelisme al fons, a la Xina i viure només en anglès. I allà tu el que t'impedis tot deixis d'integrar, vull dir,
sí.
ells s'ho perden en aquest cas, jo crec, de si tu no vols fer l'esforç d'acollir, abraçar la llengua, la cultura a la qual estàs, que si estem parlant de Barcelona, doncs és Catalunya, doncs bueno, està clar que no cal que ho facis, ningú t'hi obliga, però tu t'ho perds, t'estàs perdent un ventall cultural, comunicatiu i social. Que si parles castellà, si parles anglès, si parles xinès, no ho trobaràs.
A més, jo estic pensant per un tema, en la línia que tu deies, perquè, per exemple, si als anys 60 i 70, que van vindre un milió i mig d'immigrants, sobretot del sud d'Espanya, sense instruments d'autogoverns i sense cap instrument lingüístic, ens en van sortir, jo m'imagino que, a veure, amb un marc autonòmic que serà més o menys estret, però que no sé competències, i amb instruments amb el tema de la llengua, home, encara que el context internacional, des del punt de vista lingüístic ha canviat, home, jo crec que tenim més motius per sortir-se'n, no? Aquesta és la meva esperança.
Jo crec que sí, sempre que es mantingui.
Jo parteixo d'aquesta base, eh? Clar, no. Si toca la línia de flotació...
No, i a més és que el PP són molt llestos i saben que aquest és un punt importantíssim. És un dels fonaments, diguem-ne, del que és tot l'edifici cultural, social i polític del catalanisme. I aleshores, som-hi, ara que està qüestionat, vinga, va, anem aquí.
Sí, però des del punt de vista estigui en política electoral, clar, és evident que, sobretot en determinades conjuntures, els hi dona vots al resta d'Espanya. Però aquí a Catalunya és optar per una opció de dir, bueno, em quedo amb un 12 o 13% de vots, no? Amb un vot inoxidable, que dic jo, molt ideologitzat, però no passar d'aquí. Això també els hi dona un sostre a Catalunya.
Però crec que van a buscar els vots del PSC. Hi havia molt, a les generals, hi havia molt votant de PSC que en realitat estava votant PSOE. I aquesta, que possiblement sigui un vot d'aquesta immigració que comentaves als anys 60, diuen, bueno, jo encara em moc amb l'eix dreta-esquerra espanyol, amb la qual cosa aquí a Catalunya voto el PSC per alineació, però, visto lo visto, ara voto el PP perquè amb el PSOE del Zapatero...
O Plataforma per Catalunya. No, però aquest és tot un altre tema, eh? Aquest és un tema per hores, eh?
Però fixeu-vos que això té data de caducitat. Perquè, mira,
el què?
Aquest tema té data de caducitat. Perquè només ara portem, des de les eleccions que era el 20 de maig, i era el 22 de maig.
El 22 de maig.
I fixi-t'hi que hores d'ara ja s'han produït un parell d'allò que a mi m'agrada dir-ne alviolades. És a dir, el senyor Albiol ja n'ha fet de les seves. I immediatament ja hi ha hagut frens de seguida. I és clar, i això només amb un únic ajuntament i amb un únic moment. Si això es produeix a molts, no dic ajuntaments que no són municipals, però si es produeix a molts càrrecs polítics, si es produeix a molts diputats, això genera una revolta, Ara mateix, Convergència, que havia pactat, jo penso que molt malament, amb el PP a Badalona, ja comença a tantejar si és que hem fet malament, i a la que es coneixen molts casos d'aquests, jo penso que la cosa anirà enrere. Vull ser optimista en aquest sentit.
Sí, el que passa que, havent-hi pactat, la força en contra és molt més legítima i molt més dura. I mira com el García Albiol ja s'ha arronsat una mica, El tio ja s'ho pensa dues vegades, abans d'obrir la boca.
Fan una estira i arronsa entre PP i Convergència aquí a Catalunya, perquè es necessiten mútuament en llocs concrets, com pugui ser Badalona o com pugui ser el mateix Parlament. Convergència amb segons quins temes de país que diu el president prefereix anar amb el PP que no amb les forces d'esquerra. Després amb altres temes anirà amb les forces d'esquerra, segurament amb
Esquerra. Sí, el que passa que siguem clars, al PSC li interessa molt que surtin moltes fotos del senyor Mas clar. Al costat del PP.
Sí, està
i
clar.
I moltes vegades, en lloc de pensar pel bé, diguem-ne, de la societat que figura que políticament representen, el que fan és anar en detriment de la societat i a favor de la seva formació política. Això que quedi ben clar. El tema dels pressupostos ja es va veure.
Aquí, de totes maneres, aquí hi ha dos temes. Una és que el PP poleixi les aristes pendent d'aquests tios més bèsties que és impresentable. A mi m'explicava que l'Oriol s'havia dedicat al banc de Sant Roc a treure els bancs de les places
i les fonts.
Pels immigrants no existiguessin, no? Perquè els immigrants el que fan és un ús de l'espai públic gratuït, per entendre'ns, no? Que s'ha de ser bèstia, no? Però una cosa és que poleixi les aristes més bèsties i l'altra cosa és el que deies tu, que des d'un punt de vista nacional ens ha de preocupar més, que aquest vot, diguem-ne, estic simplificant, d'integració nacional a través del PSC, però que era un vot més PSOE que PSC, però que el PSC el recollia, és veritat que pot haver-hi una esllevissada cap al PP. Més enllà de forúnculs animalots com el o l'altre. Llavors, és un punt de vista nacional, d'integració, d'assumpció del fet nacional per part d'aquesta immigració tal qual, home, aquest tema és un tema complicadot,
Sant Cugat mateix,
ho hem vist històricament,
que a les eleccions generals el PSC havia tingut uns resultats que són estranys a Sant Cugat, que sempre hem vist en els últims anys una hegemonia de Convergència molt gran i veies que el PSC havia guanyat eleccions.
Les dues últimes generals va guanyar.
Clar.
El PSC.
Sí. I amb això el que vull dir és que la gent a Sant Cugat mateix i al rest de Catalunya, quan vota les generals, realment mira Madrid i no mira Catalunya. Alguna gent, no tothom, està clar. I clar, mirant a Madrid, doncs tens això, PP, PSOE, deixant a banda si surten terceres vies o no.
Jo vaig fer una estadística una mica matussera, però no matussera, no, potser insuficient, de ciutats metropolitanes i barris. I em sortia un grapat gens menyspreable de barris, o fins i tot ciutats, on entre PP i Plataforma tenia més del 30% del vot. Ojo.
Això estàs parlant
d'autonòmics? No sé si estic parlant d'autonòmiques o de municipals. No, d'autonòmiques o municipals, vull dir, ojo,
A les darreres municipals l'increment de Plataforma per Catalunya...
Sí, estic parlant de municipals, ojo. I a més aquestes són en clau espanyola i tal. Ojo.
De fet, durant l'última nit
electoral... No s'ha de dir ojo, però bueno.
Va fregar l'entrada.
Oh, perdona?
Plataforma per Catalunya va estar a punt d'entrar en les últimes eleccions al Parlament durant una nit, part de la nit electoral.
4,7 o un 4,6.
Va fregar l'entrada.
I ara ja els generals també volen sucar, també es presenten.
Anirà més aquest tipus de moviments, Arcadi?
Tipus plataforma?
Plataforma, exacte.
No, jo tinc la impressió que aquí passarà una mica, no sé, potser es fer previsions absurdes, el mateix que ha passat en l'última legislatura amb Ciutadans, que era una gent que havia sortit així amb una eufòria, s'havia redut, penso que eren 3 o 4 diputats de la legislatura anterior, però que està morint de mort natural.
Bueno, jo no seria tan optimista, I potser parlo per als concrets, qui he visitat i qui he visitat, però a veure, des de que va néixer el 2000, i els diferents municipals, ha passat de 7 regidors a 17, i ara en té 60, si no 57.
Sí, no, frega la 60, no sé exactament la xifra.
I quan veus el comarques com la Segarra i tal, que és presentat a no sé quants municipis i tal, dius, hòstima. I després és evident, que hi ha una correlació fortíssima entre el vot d'aquesta opció i presència migratòria, no? Això és claríssim, no? Perquè quan veus el barri de l'Erm de Vic, que tenen un 33% de vots, hòstia, dius, tal, no? No ho sé, jo amb una crisi pel mig, que no sabem quan durarà, i que aguditza aquesta sensació de que estem competint per serveis socials i per llocs de treball, home, no tindrà una hegemonia política, és evident, i tindrà presència sobretot forta a llocs concrets, però pot durar potser una mica més del que ens pensem.
Però ens obliga a canviar polítiques migratòries, per descomptat.
Ah, sí. No. Aquest és l'altre debat.
Tindrem temps de parlar-ne en les diverses tertúlies en què coincidirà. Moltíssimes gràcies tant Arcadi Olivera, Sam Abrams, Joan Ramon Armadàs i Jordi Casas per haver assistit a aquesta tertúlia del Gall del Monestir, i espero veure'ls de tant en tant aquí en l'estudi Ramon Barrios. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Adéu-siau.
A vosaltres.
Adéu, moltes gràcies. Adéu. How do you do?